Ràdio L'Escala.
Has de pensar que mai havia tastat un croissant com aquest.
I és clar que sí. L'he comprat a Pastisseria Torrent i no has provat els seus russos o els seus escolapis.
Vaja, ara hi corro, que me'n fas venir unes ganes...
I el pa.
El pa també?
Sí, a Pastisseria Torrent ara també hi trobaràs pa artesà del forn Marull de Parlavà. Pa artesà, cuit amb forn de llenya, amb els ingredients de la millor qualitat.
Pastisseria Torrent, sempre al teu costat. Vine'ns a veure al carrer Puig Sureda 11, a tocar del Port d'en Ferris.
Guanya un viatge a la Ribera Maia. Fes les teves compres als comerços associats de l'UBET i rebràs gratuïtament la butlleta que et pot portar de viatge al Carib. La Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala us desitja unes bones festes.
UBET, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. I guanyem tots.
Has de pensar que mai havia tastat un croissant com aquest.
I és clar que sí. L'he comprat a Pastisseria Torrent i no has provat els seus russos o els seus escolapis.
Vaja, ara hi corro, que me'n fas venir unes ganes...
I el pa.
El pa també?
Sí, a Pastisseria Torrent ara també hi trobaràs pa artesà del forn Marull de Parlavà. Pa artesà, cuit amb forn de llenya, amb els ingredients de la millor qualitat.
Pastisseria Torrent, sempre al teu costat. Vine'ns a veure al carrer Puig Sureda 11, a tocar del Port d'en Ferris.
No acabes de trobar l'hora de canviar d'ulleres?
Ara és el moment. A Optinova ja tenim la col·lecció 2017, les millors marques del mercat. Bulgari, Prada, Loewe, Tous, Carolina Herrera... Totes. Les hi trobaràs totes.
No oblidis que a Optinova graduem la vista, mesurem la pressió intraocular, adaptem lents de contacte, audiòfons...
Ens trobaràs al número 18 de l'Avinguda Ave Maria de l'Escala.
Optinova et desitja unes bones festes i un venturós 2018. Sigueu molt benvinguts al resum informatiu de l'any. En Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà han seleccionat les notícies més importants, més transcendents o més destacades succeïdes al llarg de 2017, des d'1 de gener a 30 de desembre, en què posem en antena aquest informatiu. Un informatiu especial que dividirem en dues parts. Avui, dissabte, farem un repàs al primer semestre. Les notícies que van de gener a finals de juny. I demà diumenge, el segon semestre. Tant un com l'altre, en aquest punt horari, l'horari natural de la informació local en aquesta sintonia. Comencem sense més preàmbuls. Gener de 2017. Comença la segona fase del front marítim. Ho relatàvem el dia 17 de gener amb aquestes paraules. Avui al matí ha començat oficialment les obres de la segona fase del front marítim de l'Escala, la que va des de la punta fins al port d'en Perris. Des de l'Ajuntament s'ha volgut aclarir que tots els informes del seu inici eren favorables i que només faltava una signatura quan l'empresa encarregada de tirar-les endavant va començar-hi a treballar la setmana passada. Ho explicava amb aquests termes Miquel Pagès.
Avui dimarts al matí han començat de manera oficial les obres de la segona fase del front marítim de l'Escala, unes obres que està previst estiguin acabades abans de l'estiu. Dimecres de la setmana passada, però, les màquines hi van començar a treballar, ja que l'empresa encarregada d'aquestes obres entenia que els permisos havien arribat. En no ser així, els tècnics municipals les van aturar ràpidament. No es pensa que Costes pugui aplicar algun tipus de sanció. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
L'Ajuntament va ser molt i molt curós amb l'execució d'aquestes obres, amb la primera intervenció. Quan van veure doncs, que el permís que comptàvem que arribava aquell mateix dimecres no acabava d'arribar, vam aturar, van treballar una hora a les màquines fent un percentatge doncs, pràcticament anecdòtic del que és l'obra, i per tant jo crec que hem actuat amb tota diligència, amb tota celeritat, i entenc que no hi ha cap mena de sanció per part de Costes.
Des de l'equip de govern es té clar que el procediment seguit és el correcte, un procés que s'ha retardat notablement per les al·legacions presentades.
És un procés, una tramitació llarga, que comença l'estiu pràcticament i que al novembre teníem la previsió de que estigués doncs, ja tota la tramitació feta i per tant l'autorització. Hi ha hagut unes al·legacions que això ha fet retrasar un parell de mesos l'autorització definitiva de la Generalitat. Teníem constància telefònica, verbal, de que no hi havia cap mena de problema i per tant tot es va organitzar per la setmana passada començar les obres. Hi ha una confusió amb l'empresa fet que, doncs, que es comencés dimecres en comptes de divendres, que és quan va arribar l'autorització definitiva via telemàtica, però en qualsevol cas és un tema anecdòtic. El que ens interessa és que han començat les obres amb autorització tal com doncs, prevèiem i sabíem doncs, perquè ens havia confirmat la Generalitat des de feia ja setmanes.
L'alcalde lamenta que la plataforma L'Escala Cívica i altres formacions hagin volgut aprofitar aquesta situació per treure un rendiment polític.
És una qüestió d'oportunitat política, entenem. Per nosaltres, i jo crec que pel sector, per l'escala, és imprescindible fer aquesta actuació que dona continuïtat a la primera fase. Per tant, no ens plantegem, òbviament, en cap moment ens hem plantejat aturar aquestes obres i per nosaltres és una prioritat, és un projecte estratègic. I la plataforma ha presentat unes al·legacions que la Generalitat ha desestimat en gran mesura, sobretot perquè el que demanaven justament era la paralització de les obres, que no s'executés el projecte. La Generalitat dona la raó a l'Ajuntament en aquest cas i per tant autoritza unes obres que considerem que són importants i que tenen l'aval de costes de l'Estat i de costes de la Generalitat.
Les obres que comencen avui segueixen la mateixa estètica de la primera fase, donant millor funcionalitat a tot aquest espai. Segurament el més transitat a l'escala, tant durant l'estiu com l'hivern.
Aquí el que es pretén és donar protagonisme a les persones, per tant recuperar aquest espai per les persones en detriment dels vehicles i d'elements com contenidors en superfície que malmetien l'imatge de l'escala i tenien un ús doncs, poc útil per el que era l'espai, per el que era l'entitat d'aquest mirador, d'aquesta plaça mirador que es convertirà a la punta i de tot el Port d'en Perris, que és un espai magnífic i que ara doncs, amb un paviment únic, amb una reforma a l'allumenat, a la xarxa de serveis, doncs, tot això agafa una dimensió molt important a nivell de projecció, a nivell de sociabilització d'aquest espai i també, òbviament, té un retorn econòmic i turístic important pel municipi.
30 de gener de 2017 destacàvem com les quartes jornades Víctor Català i la representació de l'espectacle Víctor Català Espurnes de Llum tancaven el seguit d'activitats que durant tot el 2016 i el mes de gener s'havien programat per commemorar els 50 anys de la mort de l'escriptora Caterina Albert. Tant un acte com l'altre es van celebrar el dissabte anterior a l'Escala. Berta Maspoc.
Dissabte l'Escala va programar els dos últims actes de l'any Víctor Català que ha servit per commemorar els 50 anys de la mort de l'escriptora i fer un tribut a la seva figura. El Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries va acollir durant tot el dia la celebració de les quartes jornades Caterina Albert Víctor Català. I al vespre, la Folia de la Sal era l'escenari de la representació Víctor Català Espurnes de Llum, arc del grup infantil de teatre Anchovich. Víctor Puga és l'alcalde de l'Escala.
Un any intens, amb moltes sorpreses, agradables. Un any que ens ha fet contents a tots, amb una programació durant tot l'any molt interessant, molt ben conduïda, i amb sorpreses com la Víctor, la docuficció que fa la setmana passada, crec que era, fèiem la preestrena aquí a l'Escala, i que va ser un acte doncs, també molt i molt lluït, i que també estem molt, molt i molt contents, amb minoria absoluta, amb TV3, que són els que van produir la docuficció. Ha estat un any, per tant, important per l'Escala. Un any també important pel país. Ahir, la Generalitat de Catalunya, el Saló Sant Jordi, el Palau de la Generalitat, feia l'acte de cloenda, l'acte institucional, conduït brillantment per Laura Borràs, la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, a la que volem agrair novament la presència aquí a l'Escala i la feina com a comissària durant tot l'any. La família, de forma generosa, ha treballat, ha col·laborat doncs, intensament amb l'organització de tots aquests actes i, per tant, també el nostre agraïment a tota la família. L'agraïment també a l'àrea de cultura, l'àrea d'alcaldia, la Paquita, en Pere Guanter, i l'equip de Vitela. L'equip de Vitela també ha ajudat amb l'organització, amb la gent al capdavant.
Tal com va explicar l'alcalde, les de dissabte eren les quartes jornades sobre l'escriptora que es fan a l'Escala, atès que ja se n'havien organitzat anteriorment. Duien per títol Víctor Català, la dona ferida pel llamp del geni, citant unes paraules de Joan Maragall. En total van comptar amb 10 xerrades que tractaven diferents vessants de l'escriptora i la seva obra. Entre els conferenciants hi havia experts com Laura Borràs, Núria Nardi, Jordi Boix o Enric Casasses. Escoltem a Víctor Puga i a Gemma Garcia, de la llibreria Vitela.
Recordar que aquesta és la quarta jornada. La primera es va fer l'any 92, amb motiu del 25 aniversari de la mort de Víctor Català. La segona l'any 2001, Aquestes dues varen estar dedicades bàsicament a la seva relació amb el modernisme, la llengua, les traduccions i la correspondència. La tercera, celebrada el 2005, va ser motiu del centenari de la publicació Solitud i íntegrament dedicada a l'estudi d'aquesta novel·la capdalt per a la literatura catalana. I com es pot veure en aquesta quarta jornada, doncs, també el programa abasta la novel·la Solitud, les traduccions del teatre, la poesia, la infanticida i la seva vessant de dibuixant i pintora. Vol ser un intent, entenem, de fer un estat de la qüestió dels estudis entorn de Víctor Català.
Anomenada Una dona ferida pel llamp del geni. Ell, Joan Maragall, en una carta que li va enviar el 29 de desembre del 1902, ho deia així. Ans que tot, les grans mercès per la enorgullidora mostra de consideració que em concedeix el revelar-se'm com que ningú personalment a través... Ans que tot, les grans mercès per la enorgullidora mostra de consideració que em concedeix el revelar-se'm ans que ningú personalment a través de Víctor Català. I després d'un doble acatament a la dona i a la dona ferida pel llamp del geni, permetin que segueixi parlant a Víctor Català, perquè ho faré amb més desembaràs de company a company i perquè l'arrogant pseudònim ha entrat ja fa temps en els meus afectes.
A l'acte de presentació de les jornades també van intervenir la directora del Museu Marta Santos i Montserrat Albert, neboda de Caterina Albert. Ambdues van destacar la fascinació que l'escriptora tenia per les ruïnes d'Empúries.
Ens agrada pensar que té una certa simbologia el fet de que aquestes jornades es celebrin a Empúries per remarcar la vinculació que tots coneixem de Víctor Català com a escalenca, doncs, amb el llaciment empurità i en conjunt amb aquest passat clàssic que ella li agradava remarcar tant com a escalenca, com a empordanesa i com a catalana. Aquest any he tingut l'oportunitat de... per motiu d'un article que ens van encarregar des de la revista Camí de Ronda, del Centre d'Estudis Escalencs, doncs de rellegir amb calma la part de l'obra de Víctor Català que tenia una relació amb Empúries. Empúries no té un paper fonamental en la seva obra, però sí que hi ha dos escrits que són fonamentalment els relacionats amb la seva entrada com a membre de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, on realment queda perfectament palès la seva gran estimació, la seva afecció, la seva diguem, estimació per les ruïnes empuritanes i el seu coneixement, el coneixement de les fonts escrites, el coneixement dels estudis que s'havien fet prèviament sobre el jaciment i també el coneixement directe per les seves estades empúries i a través del coneixement que li transmetia la gent de l'Escala.
De totes les històries que ens explicava quan era petita, la que més la recordo emocionada, o sigui, com cap altra, ni literatures, ni guerres, ni batejos de germans, era quan parlava de les passejades i troballes d'Empori, com de la gran, la majestuosa, l'antiga, la vella, i Empúries em torna a fer venir un altre paral·lelisme en ressò. Aquest cop, per acabar, és del seu escrit de civisme i civilitat, on diu: estem vestint la nostra casa nova sobre el sol de l'antiga i tots, qui més qui menys, som a dur-li el nostre carreu o el nostre granet de sorra. I la nostra casa nova, o sigui, la restauració integral de Catalunya, va pujant, lentament però segurament, tan segurament que ja comença a ser albirada.
A les jornades hi van assistir una cinquantena de persones vingudes de diferents punts de Catalunya. Acabades les conferències, a 9:15 del vespre, va ser el torn de l'obra de teatre Víctor Català, Espurnes de Llum. Sota la direcció d'Anna Casas i Carlos Murias, el grup de joves de les lectures dramatitzades de la Biblioteca de l'Escala va representar un espectacle poètic, musical i màgic que volia ser un homenatge a l'escriptora. Els protagonistes de l'obra eren Caterina Albert, Lluís Albert, Joan Maragall o Àngel Guimarà. Ho expliquen Anna Casas i Carlos Murias, directors del muntatge.
Com a directora del grup de lectures dramatitzades de la Biblioteca Víctor Català, avui és un dia molt emocionant, una nit on tots estem preparant una presentació que dedicarem al mestre Lluís Albert. I ho fem amb un grup de joves que van de 13 a 17 anys i bueno, serà una mica doncs, aquest despertar del món de la Víctor Català.
Hem basat aquest espectacle a partir de les cartes de Joan Maragall, també de textos d'Àngel Guimerà i de l'última entrevista que va fer Baltasar Porcel en la Víctor Català. si bé és un espectacle íntim, però també és una recerca del personatge de Víctor Català dintre de les seves paraules, dintre dels seus textos.
I tornava aquest món? No sé quan. Quan Déu volia o com volia l'altre. Però jo? Jo no era jo?
Febrer de 2017, sens dubte, la notícia destacada d'aquest mes va ser el fet que la benzinera de l'entrada de l'Escala, venint de Bellcaire, repartís 1 milió d'euros a una sola butlleta en el sorteig de l'Euro Milions del divendres 24 de febrer. Aquest establiment està tocat per la sort, i és que ja ha repartit un segon premi de la grossa de Cap d'Any i part del segon premi de la Loteria del Nen d'aquest any. Relatava la notícia el dia 26 de febrer, Berta Maspoch.
La benzinera Empúries Oll de l'Escala ha repartit un premi d'1 milió d'euros en el sorteig de l'Euromilions de divendres. Quan un usuari compra una butlleta de l'Euromilions, a la part de sota hi surt el número de cupó, que en aquest cas ha estat premiat amb 1 milió d'euros, juntament amb 4 afortunats més que havien jugat a les localitats de Jaén, Gijón, Boiro a la Corunya i Vera a Almeria. Anna Barris és treballadora de la gasolinera.
Una persona ha jugat a un euro millor i ara surt un número part i aquest número és el que ha tocat, que és el que se sorteix a 1 milió.
Aquesta benzinera escalenca, que només fa un any que és administració oficial, està tocada per la sort. I és que, a més de l'Euro Milions, aquest any ja havia repartit part del segon premi del sorteig de la Loteria del Nen, amb el número 95.379. A més, el primer any que es va celebrar el sorteig de la grossa de Cap d'Any, també va vendre un segon premi. Per l'Anna, és una satisfacció poder ajudar la gent.
Ens han trucat i ens han informat i han vingut aquí a posar els cartells i, bueno, aquí estem, celebrant-ho. Tot i que no ens ha tocat a nosaltres, però estem molt contentes de repartir premis sempre a tothom i fer feliç a la gent. A principis d'any vam donar el del Niño i la grossa fa 2 anys, em penso, vam donar. Estem de molta sort i donem molts diners a tothom.
A dia d'avui es desconeix la identitat de l'afortunat.
Mes de març de 2017 apareixen les restes del salvavides. En deia la notícia del dia 3 de març que les obres de reforma del front marítim deixen al descobert les restes del salvavides, un edifici que es va enderrocar als anys 30 del segle passat. Els serveis territorials d'arqueologia de Girona n'estaven fent el seguiment el dia que repassàvem aquesta notícia amb aquests termes. La recordem. L'edifici conegut popularment com el salvavides havia ocupat bona part del que ara és l'esplanada de la Punta. Ocupava una superfície de 14 metres de façana per 15 metres de llargada i, degut al seu deteriorament, ha fet enderrocar l'any 1934. Les obres de reforma del front marítim de l'Escala, que ara s'entren en l'esplanada de la Punta, han posat al descobert els fonaments i el paviment d'aquest edifici. També s'han trobat restes de l'antiga torre de guaita que hi havia hagut en aquell espai, datada del segle XVII, i que hauria unit visualment les torres del Pedró i de Montgó. Un arqueòleg dels Serveis Territorials d'Arqueologia de Girona ha estat fent seguiment dels treballs que aquesta última setmana han deixat al descobert aquestes restes. L'estudi tècnic i arqueològic que se'n faci ara haurà de perfilar si aquestes restes es poden o s'han de conservar i, si fos així, de quina manera, a banda d'haver-les documentat i cartografiat. El 16 de març en destacàvem la inauguració del Criptopòrtic d'Empúries. I és que el Museu d'Empúries obria al públic nous espais de la Casa dels Mosaics, situats a la ciutat romana. Es tracta d'una de les domus més ben conservades del jaciment i constitueix un dels elements icònics d'Empúries. A partir del 20 de març es podien ja visitar tant el Criptopòrtic com el Peristil. Al matí del dia 16, el conseller de Cultura feia la inauguració. L'actuació, valorada en 780.000 euros, va ser inclosa en el programa Patrimoni en Acció. La notícia deia el següent.
A partir d'avui, el Museu d'Empúries obre al públic nous espais de la Casa dels Mosaics, situada a la ciutat romana, el Peristil i el Criptopòrtic. Es tracta d'una de les domus millors conservades del jaciment i constitueix un dels elements icònics. Aquest matí s'ha inaugurat l'adequació i museïtzació d'aquests dos espais, que a partir del 20 de març entraran a formar part de les visites guiades. Són dos elements de gran importància, només comparables als que es troben a altres referents mundials, com són els jaciments italians de Pompeia i Herculà. El projecte forma part de les actuacions del programa Patrimoni en Acció impulsat pel Departament de Cultura i l'Obra Social La Caixa. Ha comptat amb una inversió de 784.400 euros i ha anat a càrrec del despatx d'arquitectura d'Irene Sancho Genuer. Durant molt temps, l'espai cobert del criptopòrtic va restar tancat a la visita pública i es va utilitzar únicament com a magatzem. L'adequació i museïtzació del criptopòrtic i del peristil respon a un doble objectiu: conservar les estructures i posar en valor l'espai romà. La visita destaca perquè es projecten a les parets tres audiovisuals amb personatges que interactuen i guien el públic. Pere Castanyer és conservador del museu i Marta Santos, directora.
No només volíem que la gent tingués una millor percepció de la visita, sinó també recuperar per l'espai de la visita una zona que mai ningú havia pogut veure, llevat, diguem, del personal que tenia accés a l'interior d'aquest edifici, no? El fet de disposar, en aquest cas, d'una part coberta ens va fer engrescar, elaborar un projecte també juntament amb molts altres implicats que han ajudat en la seva elaboració, de fer una museografia una mica diferent que no teníem possibilitats de fer amb un jaciment a l'aire lliure. En aquest cas, pel fet de disposar d'aquest espai cobert, doncs vam decidir, mitjançant una sèrie d'equipaments audiovisuals, doncs fer que la visita a la Casa Romana doncs tingués un salt, esperem, qualitatiu i també a nivell d'experiència considerable.
És un dels projectes que hem portat a terme en aquests darrers anys, de millora de tots els equipaments, de millora en conjunt de l'experiència de la visita a Empúries, gràcies a aquest programa de subvencions de Patrimoni en Acció, en el qual també s'han fet projectes importants com la remodelació del sector de l'Àgora i de l'Estoa, una nova sala d'exposicions i altres actuacions, algunes d'elles encara en curs.
El criptopòrtic s'ha substituït l'embigat, s'han restaurat els elements originals i s'han instal·lat els serveis d'il·luminació i seguretat. També s'ha recuperat el jardí central, que s'ha enjardinat seguint els coneixements arqueològics que es tenen d'aquests espais. A l'acte hi han assistit el conseller de Cultura Santi Vila, l'alcalde de l'Escala Víctor Puga i el director de Banca d'Institucions de CaixaBank a Girona, Carles Joanola. Santi Vila ha lloat la qualitat de la museïtzació. Tot seguit escoltem a Víctor Puga.
L'actuació d'avui és una actuació que destaca per la seva gran potència des del punt de vista didàctic. Crec que era molt important que els visitants que accedeixin a Empúries en general i en concret que visitin aquesta Domus percebin, no? Tot el context històric, social, també de l'arquitectura concreta que visiten. Crec que aquest material ho aconsegueix i a més la intervenció, doncs, com s'ha vist i com ja heu pogut gaudir en les darreres setmanes, doncs és delicada, és correcta, és encertada i ens esperen a tots a seguir-hi treballant. Com sabeu, per l'any 2018, la previsió de l'Agència Catalana de Patrimoni, per tant del Departament de Cultura, és intervenir pròpiament en el Museu d'Empúries. Aquesta feina que s'està fent de modernització, doncs, que també arribi al seu interior.
Empúries viu un moment especial, un període extraordinari d'inversió, de renovació, que aposta per posar en relleu, subratllar la importància que té aquest jaciment, aquest conjunt arqueològic. I vull agrair, en aquest cas, la presència del conseller Santi Vila, de la implicació del Departament de Cultura, de la coordinadora, de la directora Marta Santos i tot el seu equip aquí, i òbviament també de l'Obra Social de la Caixa, que és la que ha fet possible en part, doncs, aquesta renovació a la que estem assistint i que d'alguna manera, doncs, per l'escala, doncs, òbviament és un fet extraordinari. Per tant, moltes gràcies a tots per l'aportació. Tenim la gran sort que Empúries és a l'escala i que l'escala és Empúries i sempre que podem ho reivindiquem.
De la mà de diversos personatges que van viure a la Domus, el visitant descobrirà la història i les característiques del que fou una de les ciutats més importants d'Empúries. El visitant és rebut per Caius, propietari de la casa i interpretat per l'actor Lluís Marco, i guiat pel seu esclau Buco, interpretat per Toni González. A Empúries, els projectes impulsats en el marc del programa Patrimoni en Acció es van iniciar a finals del 2014 i sumen una inversió de més d'un milió i mig d'euros. El pròxim gran projecte que afrontarà el Museu d'Empúries és la renovació de la museografia de l'interior de l'equipament l'any que ve.
El mateix mes d'abril destacàvem com nous indicis en rebaixaven l'existència d'una comunitat establerta a Empúries fins l'any 4500 abans de Crist, 3.000 anys menys del que es pensava fins ara, i es centra al Neolític. Es donava a conèixer a una nova conferència del Centre d'Estudis Escalencs i nosaltres ho explicàvem a l'informatiu del dia 3 d'abril, dilluns. Miquel Pagès.
Les darreres excavacions a la necròpolis de Vilanera han donat un resultat inesperat, un resultat que pot canviar el context en el que actualment es situa el jaciment d'Empúries. Els arqueòlegs han trobat uns túmuls funeraris amb persones enterrades tant de manera individual com col·lectiva, situades en posició fatal, i en un dels casos en un petit recinte envoltat per lloses de pedra de grans dimensions. Aquest tipus d'enterrament és propi de l'era neolítica, el que fa entreveure un assentament humà a la zona molt abans del que suposava, datat sobre l'any 4.500 abans de Crist, 3.000 anys més aviat del que es creia hi havia hagut els primers habitants. Ho explicaven la directora del MAC Empúries, Marta Santos, i l'arqueòloga Montse Codina dins una nova conferència del Centre d'Estudis Escalencs. Marta Santos.
A part de que ens prolonga enormement la utilització d'aquest espai funerari, i amb 3.000 anys de diferència entre el neolític, en aquest moment del neolític encara per precisar, i el bronze final, són 3.000 anys, encara conserva el record de ser una àrea sagrada, una àrea funerària, i en certa manera la necròpolis posterior respecta aquesta tomba més antiga. Això d'una banda, aquest ús molt, molt extens d'aquest espai de Vilanera com a necròpolis, i d'una altra banda que el neolític en aquesta zona el coneixíem a partir de 3-4 fragments de ceràmica trobats aquí i allà de diferents moments del neolític a la zona de les Corts, fins i tot a la zona de la pròpia Empúries, de vegades surt indústria lítica, que podria ser d'aquest moment, a la zona de Mas Gusó, s'ha publicat recentment també alguna fase neolítica una mica més tardana que aquesta que tenim aquí, que indicaven aquestes evidències pues, una freqüentació, no? Una freqüentació esporàdica o estacional durant el neolític d'aquesta zona, ja propera al litoral, però aquí no ens trobem amb una estructura col·lectiva, amb un enterrament col·lectiu que realment ens fa recular, ara sí, l'inici del poblament d'aquesta zona.
Encara falten analitzar diverses peces per datar exactament els túmuls. Passat Setmana Santa es faran noves excavacions i es podrà donar una informació més precisa. Montse Codina.
Que estaríem en un intermig entre els túmuls més antics, que són túmuls amb una cista, amb una petita caixa de pedres al mig, amb una única inhumació a dintre, i els grans dòlmens de corredors que tots heu vist de les alberes, grans o més petits, però aquest tipus de dòlmens. Nosaltres ens trobem, i que són ja enterraments col·lectius, que tots els morts estan a dintre posats. Estem, doncs, davant del que podria ser l'impàs entre aquests túmuls més antics i aquests dòlmens de corredor en aquest moment neolític. Esperem que amb la excavació que començarem ara, ben passat Setmana Santa, que serà l'excavació d'aquest espai central del dolmen, protodolmen, com vulgueu dir-li, puguem aclarir tots aquests dubtes, o almenys bona part dels que tenim.
La propera conferència del Centre d'Estudis Escalencs serà divendres vinent a l'espre amb la projecció del documental Good Night Sarajevo al Museu de l'Anxova i de la Sal, amb la participació, entre d'altres, del periodista Boban Minic.
Mes de maig, maig de 2017. Les dues notícies que hem seleccionat són una vinculada amb l'estiu, el Festival Portal Blau, l'altra vinculada amb un personatge clau per a la gastronomia del municipi, el desaparegut Rafel Sabadí. La primera de les notícies, la vinculada al Portal Blau, feia referència a la presentació del desè festival, del desè Portal Blau, amb una programació de 10 concerts, un per cada any de vida. 3 actuacions més que l'any passat 2016. Entre els artistes hi havia noms internacionals com el de l'algerià Rachid Taha, com la cantora Maite Martín, com Joan Dausà, Andrea Motis o Paula Grande, que s'afegeixen a les actuacions ja anunciades anteriorment de Sopa de Cabra i Roger Mas, que pràcticament havien esgotat les entrades quan fèiem la notícia, el dia 3 de maig, notícia que ens explicava Maria Negra.
El Festival Portal Blau de l'Escala celebra aquest 2017 10 anys de trajectòria i ho fa amb la programació de 10 concerts, un per cada any de vida, i que són 3 actuacions més que el 2016. Entre els artistes hi ha noms internacionals, com l'argelià Rachid Taha, la cantaora Maite Martín, Joan Dausà, Andrea Motis o Paula Grande, que s'afegeixen a les actuacions ja anunciades de Sopa de Cabra i Roger Mas, que pràcticament han esgotat entrades. Així us ho explicava aquest matí Fran Arnau, director del Festival Portal Blau, i Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
L'objectiu de sempre, aquest any hi havia dos molt clars, el deu aniversari, són 10 anys del Portal Blau i cal celebrar-ho i no tothom, tots aquests projectes poden aconseguir arribar, per tant aquest era un principal, celebrar-ho bé i celebrar-ho tan gran com es pogués.
I per nosaltres és una data molt especial, avui presentar 10 anys de festival, doncs és un fet importantíssim, sobretot perquè l'aposta que fa per la cultura a l'Escala, per la cultura en sentit ampli el 2008, era una aposta que no era senzilla de fer, era un moment complicat i ens va semblar que apostar per la cultura, no només per la música, perquè, com hem comentat sempre i sempre hi sabeu perfectament, Portal Blau va molt més enllà d'un programa musical i, per tant, doncs, més enllà de la música incorpora tot aquest discurs que nosaltres és el que destaquem i el que considerem que és un fet singular i que